Més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell, amb Xisco Nadal.
Bon vespre i siau benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. Avui començam amb el nou single de Harry Styles, perquè ve a ser un resum perfecte del mood, com dirien els moderns, del programa d'avui. Perquè en un moment de la cançó, Styles diu que in this world is just us, you know it's not the same as it was. És a dir, en aquest món només som nosaltres, ja saps que les coses no són com eren. I de coses que han canviat i que canviaran, precisament en xerrarem amb el nostre primer convidat, l'economista Santiago Niño Becerra, que ve a presentar-nos son darrer assaig, Futur, quin futur, claus per sobreviure més enllà de la pandèmia, i en qui intentarem esquetir quin serà l'escenari econòmic ara que ja han tornat a davallar els casos després de la pandèmia de la Covid-19. I a la segona part del programa, en temps de guerra a Europa, xerrarem de mons que ja no existeixen, i de passada mirarem de reconciliar-nos una mica en Rússia gràcies a l'allau de novetats de clàssics eslaus que no deixen d'aparèixer més rere més a les llibreries. I ho farem amb el traductor d'Anton Chekhov. Dues propostes, dos moments vitals, passat i futur, que volen compartir amb tots vosaltres en aquesta horeta de ràdio que comença ja.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te.
Ja ho cantava el gran Jimmy Fontana, temps A, gira il mondo gira. I com que mai deixarà de girar el manco fins que el sol sigui encès, hem de pensar en el nostre futur. I aquest és l'exercici que ens proposa el doctor en Economia, Santiago Niño Becerra, al seu darrer assaig, Futur, quin futur, claus per sobreviure més enllà de la pandèmia. Un text reflexiu que incideix en la importància de l'especialització i de lectura més que recomanable si volem ser allò que diuen un pessimista informat. I ja és un plaer saludar-lo. Santiago Niño Becerra, benvingut a IB3 Ràdio, aquí a Albercocs i Cireres.
Molt bé, gràcies, bona tarda.
Encantat de saludar-lo. Jo he de reconèixer, Santiago, que per mi, pensar en el futur, és una cosa que jo soc molt procrastinador, per naturalesa. I jo ho deixo tot sempre per al final i procuro no pensar-hi. I a mi se me fa molt costa per amunt. Els economistes vorà tocat en aquesta societat líquida i tan hedonista que vivim en el segle XXI, vorà tocat aquesta consciència que sovint no volem escoltar?
Bueno, a veure, jo una petita matització. Jo crec que cada vegada la societat serà menys líquida i serà més real. Per què? Perquè és cert que als anys 90, a finals dels anys 90 i començaments del 2000, es va introduir aquests conceptes de societat líquida, a l'estat gel, al món de l'experiència. La gent no comprava béns, volia tenir experiències. És cert. De tota manera, recordem que tot allò va passar en un moment en el que o bé es tenia renta o es tenia, o s'obtenia un crèdit. És a dir, es pagava amb deute. Això ha passat. És a dir, aquells moments... És a dir, jo crec que hem de partir de la base de que el 2005 no tornarà mai més. I que ara hem de començar a pensar amb una frase, una idea de que allò que sigui necessari serà allò que sigui important. El que no sigui necessari no serà important. I clar, evidentment, jo crec que sí que hem de pensar. Hem de pensar en el que passarà demà passat, perquè els recursos no són infinits.
Totalment d'acord. No sé si han donat, Santiago, a la guerra de Rússia contra Ucraïna massa poda, que en el llibre que vos heu fet se va publicar just després, però en el llibre ja en parlau que que aquesta pandèmia ha arribat incrustada dins una crisi que ja va començar fa 15 anys. I a la pandèmia li han donat la culpa de moltes coses. I ara, a part de la pandèmia, també han sumat aquesta guerra. No sé si han cercat culpables més enllà de qui realment tenia la culpa, que eren nosaltres mateixos.
Bueno, és totalment veritat que en el llibre no parlo de la invasió d'Ucraïna com a tal, perquè quan el llibre quan es va produir la invasió, el llibre estava sortint de màquines, però indirectament sí que parlo, perquè un dels aspectes que està al llibre és el canvi en l'ordre internacional que es va implantar l'any 1991 i que ara ha entrat en crisi. És a dir, recordem, l'any 1991 la Unió Soviètica desapareix com a tal, el PIB de Rússia cau al voltant d'un 40%, 42% exactament, Estats Units es converteix en el líder únic en el món, l'any 91 Xina era una potència de tercer ordre, i Europa, bueno, tenia un escenari bastant bo per davant. Tot això ha anat evolucionant. Xina és ara una potència absoluta. La productivitat dels Estats Units està estancada. La taxa d'activitat dels Estats Units és la més baixa en 40 anys. Els salaris reals als Estats Units estan al mateix nivell que als anys 70. I amb aquesta invasió, amb aquesta tensió, amb aquesta situació que s'ha produït, no, recordem-ho, a l'Europa central, no estem parlant del sud-est asiàtic o del sud d'Àfrica, això ha passat a la frontera de Polònia i al costat d'Alemanya, això ha creat unes tensions econòmiques, evidentment socials, però a la vegada a nivell d'ordre internacional. La clara guanyadora d'aquesta situació serà Xina, per descomptat, perquè Rússia tallarà o per ella o per als demés els vincles que tenia amb Europa, amb la qual Xina, Rússia se n'anirà cap al costat de Xina, amb la qual anirà amb tota la seva tecnologia. Estats Units arrossegarà Europa i podrà prolongar el seu estat uns anys més, i la clara perdedora serà Europa. És a dir, al marge del drama humà que significa tot aquest allau d'emigrants, econòmicament, socialment, Europa ha sigut la gran perjudicada d'aquesta situació.
Clar, ara comentava això en el llibre, que et xerrava d'aquesta nova guerra freda, que fa com una mena de nou repartiment de blocs amb aquest nou ordre mundial on, com comentàveu, Santiago, guanya Xina, els Estats Units tornaria a agafar una mica aquell paper com a de general, no?, de gendarme, que serà qui tindrà potència militar, i qui perd, com acabeu de comentar, és Europa. Però a mi, sí, a vos, com a europeus de base, en què ens repercutirà? Com canviarà la nostra vida aquest canvi d'ordres i de potències mundials?
Bueno, a nivell social jo crec que els canvis seran mínims, sincerament. A nivell polític, vull dir, ara ja qui mana és la Comissió Europea, a l'Eurogrup, amb la qual i el Banc Central Europeu, amb la qual vull dir, això és molt col·lateral. L'efecte que pot tenir a l'home del carrer. Ara, el que sí que jo crec que ens afectarà molt és en el tema d'abastiment de productes i de preus. Què vull dir amb això? És a dir, s'ha estès la idea, i a més els governs han fet molta publicitat perquè s'estengués aquesta idea, de que no comprar petroli o no comprar el que sigui a Rússia és un càstig. Bueno, és un càstig molt relatiu, perquè tot el petroli que Europa no li compri a Rússia li comprarà automàticament Xina. I tot el gas, si s'arriba a aquest moment en què Europa no li compri, li comprarà Xina. I el gasoil, que sembla ser que ja estan començant a haver problemes de gasoil, o poden haver problemes perquè també es porta gasoil, Rússia, li comprarà Xina. És a dir, les sancions sempre tenen un efecte bumerang, i amb per aquesta banda jo crec que sí ens podem veure molt afectats. Jo només recordo aquelles paraules que va dir fa uns dies Mario Draghi, primer ministre italià, que és una caricatura, però jo vaig al que hi ha darrere, quan va dir als italians que la pau ben bé podia suposar no posar l'aire condicionat a l'estiu. Jo penso que estava dient que estava preparant a l'opinió pública italiana de que potser hi haurien problemes d'abastiment d'energia, combustibles i altres productes. En el cas d'Espanya, per exemple, recordem que el 45% del blat de moro que arriba a Espanya ve d'Ucraïna, i que Rússia i Ucraïna produeixen el 20% de tots els cereals que es produeixen al món. Jo crec que a nivell particular sí que ens veurem afectats per abastiment i per una qüestió de preus. No es conservarà, no es mantindrà aquest nivell tan bestial de preus que tenim ara, aquest nivell de preus baixarà, però si els preus al final del 2023 es col·loquen en el 3%, per exemple, 3-3.5%, comptant el 2021 i 22 i part del 23, la caiguda de poder adquisitiu ha sigut acumulada, ha sigut al voltant d'un 10%. Ostres, aquí això és important, això ens afecta, eh?
Per cert, que en el llibre, ara que xerràvem de s'inflació i xerràvem, també podíem ampliar ara que sortia el tema d'Espanya, en el llibre deies que ja ha deixat de ser un problema permanent. Clar, però s'inflació l'estan vivint ara en aquests moments i, com deies, han perdut aquest 10% de poder adquisitiu. O estan parlant d'un altre tipus d'inflació?
Bueno, la inflació que estem patint ara no és la típica inflació de demanda superior a l'oferta. Això és el que passava, per exemple, l'any 2003, 4, 5, quan Espanya hi va bien, pujaven els preus dels immobles, pujaven els preus dels cotxes, etc, perquè hi havia demanda. Hi havia molta demanda, hi havia accés a crèdit, i llavors la demanda era molt elevada, i l'oferta, evidentment, pujava els preus. Aquesta inflació d'ara no és d'aquest tipus. Aquesta inflació d'ara s'assembla molt... No és igual, com s'ha dit, no. Igual no, però s'assembla molt a la dels anys 70. És a dir, hi ha una oferta insuficient. Aquesta inflació és molt complexa, la inflació que tenim ara. No només a Espanya, evidentment, això és mundial. Recordem que ara Estats Units tenen una inflació del 8%. Aquesta inflació neix el 2000, fixi's on tenim d'anar, l'any 2012, quan els bancs centrals comencen a injectar diners, tones de diners a l'economia per reactivar-la. Sort que gran part d'aquests diners van anar a la borsa i llavors van pujar els tipus, els preus de la borsa a uns nivells absurds, però van fer pujar molt poc els preus del carrer, els preus del dia a dia. El que va ser terrible va ser la pandèmia, perquè la pandèmia va paralitzar tota l'economia, va paralitzar el tràfic marítim, va paralitzar la producció, la va reduir brutalment, va escampar per tot el món de contenidors que després no hi havien barcos amb tripulacions per portar aquests materials. És a dir, l'oferta és insuficient. És a dir, és una inflació amb la qual els preus pugen perquè l'oferta no arriba a la demanda, malgrat que la demanda no és que sigui elevada. De fet, a Espanya, concretament, el consum va ser... L'any passat, Espanya va ser un dels països d'Europa on menys va pujar el consum. És a dir, és un problema d'oferta, és un problema de producció, no és un problema de que hi hagi massa consum. Llavors, arreglar aquesta inflació és molt complicada. És molt complicat. La política monetària no serveix absolutament per res. Llavors, s'han de reconstruir les cadenes logístiques, les cadenes d'abastiment, i això és lent, això no és d'avui per demà, i si a sobre comencen a haver confinaments de 26 milions de persones a Xina i coses per l'estil, encara serà pitjor. I per la banda de la demanda, bueno, la demanda és la que és, i malgrat que el poder adquisitiu hagi baixat, perquè els salaris no han pujat ni de lluny ni pujaran el 10%, el consum és el que és. És a dir, és molt complicat arreglar aquesta inflació, és una qüestió de temps. I des de luego, receptes com les que s'està donant, la recepta que ha donat el senyor Feijó de baixar els impostos per arreglar la inflació, és justament el contrari. És a dir, una baixada d'impostos ara seria dolenta perquè encara incrementaria més la inflació.
Ara que parlant d'aquesta inflació i d'aquest futur una mica negre que se'ns presenta a Europa en els anys futurs, m'agradaria comentar, la setmana passada varen ser les eleccions a França, varen poder veure com Le Pen va acabar quedant-se segona per un tema d'aritmètica i de matemàtica. Hi ha perill que quan els populismes trobin el seu brou o on poden arrelar, sigui per mort d'aquesta inflació i que per molt de països hagin d'estranyar massa la corretja en els seus ciutadans?
Jo no ho crec. És a dir, jo penso que ara el color del partit o de la coalició de partits que governi en un estat és indiferent. Miri, ara el que marca és l'economia. Bueno, sempre, no? Però ara el que marca és l'economia. El que marca és és a dir, les grans corporacions, el que marca és els grans fons d'inversió que tenen la deuta pública dels països. Que estigui governant un color o un altre, jo crec que no és important. Exemple, amb els fons Next Generation que la Unió Europea ha posat en marxa per reactivar l'economia dels països europeus arrel de la pandèmia, una de les exigències que se li va posar a tots els països és que han de presentar a la Comissió Europea, i el termini s'acaba el 2022, un paper en el que diguin què pensen fer per estabilitzar la seva economia. Perquè, clar, és a dir, és que ja ens hem oblidat de que Espanya va tancar l'any 1995 amb un deute del 2019, perdó, amb un deute del 95% del PIB i amb un dèficit al voltant del 4%. És a dir, abans de que arribés el virus, Espanya ja estava desestabilitzada. I França igual, Itàlia igual, etcètera, etcètera. Llavors, amb aquest paper, Espanya ha de posar quins plans pensa fer per estabilitzar la seva economia. I la Unió Europea ha donat suggerències. De moment no ha exigit res, però ha donat suggerències. Per exemple, una suggerència que li ha donat a Espanya és que amb aquest paper estaria bé que expliqués com estabilitzar el problema de les pensions, el finançament de les pensions. Una altra suggerència que l'ha fet la Unió Europea a Espanya amb aquest tema que Espanya i Portugal volen baixar el preu del megawatt és com pensa financiar això. És a dir, i això, aquestes suggerències l'hagués fet la Unió Europea si estigués governant el senyor Pedro Sánchez, el senyor Feijó o el senyor Abascal. És a dir, això no canvia. Jo crec que el color polític dels partits i dels polítics cada vegada té menys importància.
Estem en conversa amb Santiago Niño Becerra, autor de Futur, quin futur? Claus per sobreviure més enllà de la pandèmia, publicat en català per Univers i en castellà per Ariel. I ara que Santiago, deu això de que de cada vegada els governs importaran manco el color que tenen, sinó que allò que importaran són les empreses. D'això també en parlàvem en aquell llibre, que és que el capitalisme, una mica com allò de que parlava Fukuyama en el final de la història, entrarà en crisi i què passarem, que a mi aquest concepte ha estat una mica el que m'ha fet realment preocupar quan llegia el llibre, cap a un neofeudalisme, on un grup d'empreses, 10, 12, 15, empreses grosses, controlaran tot el món i seran les encarregades de fer, com cantava Jimmy Fontana en el començament de l'entrevista, que el món giri i giri.
Bé, el capitalisme, clar, oficialment als historiadors els agrada molt posar dates. El capitalisme oficialment va néixer després de les guerres napoleòniques i quan es va posar a la mar el primer barco amb casc metàl·lic. Estem parlant de l'any 1815-1820. Bueno, a partir d'aquí comença a tope la revolució industrial, l'acumulació de capital, etcètera, etcètera, i el capitalisme, un dels seus principis filosòfics és el de que el més llest... El més llest pot ser l'empresa més llesta, el capitalista més llest, l'empresari més llest, és igual. És a dir, el més llest, el més espavilat, el més intel·ligent, el més poderós, guanya a la seva competència i s'ho emporta tot. Tenim un exemple d'això. Va passar a la dècada de 1890, quan als Estats Units el senyor David Rockefeller i la seva Standard Oil Trust va arribar a controlar, atenció ara, el 95% de la producció i distribució de petroli als Estats Units. 95%. Llavors, les autoritats es van espantar. Les autoritats, vull dir el govern, es va espantar i li van obligar a dividir i trossejar l'Standard Oil. I van néixer una sèrie de companyies. Bé, per què? Bueno, perquè, evidentment, van veure que el capitalisme col·lapsava. Però d'això el que podem treure és un corol·lari, i és que el capitalisme, de forma natural, tendeix al monopoli, o, si més no, tendeix a l'oligopoli. Ara ja, quan 50 empreses... La facturació anual de 50 empreses equival a la quarta part del producte interior brut mundial. Quan una empresa, una no, moltes, estan presents a 160 països, quan un govern com el dels Estats Units, l'administració Trump, fa una reforma fiscal perquè tornin als Estats Units els beneficis que les corporacions americanes tenen per tot el món perquè no volen tornar-los als Estats Units perquè, evidentment, no volen pagar impostos o no volen pagar tants impostos, a la conclusió que s'arriba és automàtica. Els governs cada vegada manen menys i cada vegada manen més les empreses. Però això és algo que és natural. És a dir, no és que ara les grans corporacions o les empreses convertides en grans corporacions s'hagin tornat dolentes. No, no, és que la pròpia filosofia capitalista tendeix a l'oligopoli, tendeix a que el guanyador s'ho emporta tot, o s'ho emporta quasi tot. I bueno, jo crec que anem cap a aquesta direcció, i no hi ha govern que pugui enfrontar-se. Una altra raó per la qual la Xina té un avantatge. I aquí no són molt conegudes, però hi ha corporacions xineses immenses, enormes. A Xina hi ha una completa connivència, germanor, podríem dir, quasi bé, entre el govern i les grans empreses. És a dir, que aquestes corporacions xineses, a més de ser gigantines, tenen el suport de l'estat xinès, que evidentment també és gigantí. Un altre avantatge que té Xina per aquesta nova època.
Clar, i ara que parlam de Xina, voldria tornar al començament de seu llibre, on hi ha una entrevista amb un artista xinès que ha vist com ell patia, en aquest sentit, la censura. I parlàvem de que no només hi ha un nou equilibri de forces, sinó que també aquest nou ordre mundial també imposarà un pensament únic, o el pensament que aquest ordre mundial vulgui, i acabarà matant tot tipus de dissidència.
Sí, i de fet Fukuyama, en el seu llibre, bueno, com vostè sap, primer va escriure l'article, El fin de la història, i després va escriure, 4 anys després, el fin de la història i el darrer home, no? Llavors, Fukuyama ja ho diu, que un règim autoritari, dictat... Ell utilitza la paraula autoritari. Podem aquí nosaltres llegir dictatorial, tirànic, etcètera, etcètera, no? És a dir, és més efectiu de cara al creixement econòmic que un que no ho sigui. Això per una banda. El govern xinès farà com, no sé, uns mesos, va dir, clar, jo no sé si és cert o no, però va dir el govern, un representant del govern xinès, va dir que l'estat xinès compta amb un sistema d'algoritmes que poden controlar en temps real el 100% de la població xinesa. Això què significa? Si això és cert, i es pot controlar en temps real a 1.300 milions de persones, aquest sistema es pot exportar, es pot licenciar, es pot llogar a altres països, a altres organitzacions, amb la qual cosa, evidentment, conceptes com a privacitat, llibertat, etcètera, etcètera, doncs, bueno, d'aquí a uns anys poden significar coses diferents del que significaven. I si a sobre afegim que l'Estat està en retrocés i que grans corporacions tindran moltíssim poder, però de fet ja ho tenen ara, i un poder creixent, la veritat és que, pues sí, l'escenari del 2040, pues la veritat és que té una estètica, per dir-ho d'alguna manera, bastant diferent de l'estètica actual o de l'estètica del món de fa 10 anys.
Clar, i parlant de llibertats, això que se diu la pau social, que en el vostre llibre parleu que hi ha com una mena de trinomi social, no? Que seria allò que mos espera, que serà renda bàsica, parleu de marihuana legal i d'oci gratuït. I aquí és on entraria el metavers, que ara n'estan començant a parlar, una mica són conceptes, metavers, criptomoneda, totes aquestes històries que sorgeixen ara. Jo, que som un boomer, que ja en tenc 40, que jo seria mil·lenni... Bé, abans dels millennials, mi aquestes coses m'agafen una mica en fora, però que aquest metavers no només servirà a Santiago per fer feina, sinó també com a evasió social, i a partir d'aquí serà una altra forma de control.
Sí, jo crec, a més, no és casualitat, jo crec que no és casualitat que el metavers hagi sortit ara. Fa anys que eines de metavers s'estan utilitzant, per exemple, enginyeria per simular estructures, per simular el comportament d'estructures, etcètera. Però ara és quan el concepte de metavers s'està popularitzant i s'està donant a conèixer a l'opinió pública. A veure, aquest trinomi social, jo crec que es posarà en marxa la renda bàsica per cobrir unes necessitats bàsiques d'unes persones que el seu treball no serà necessari, perquè ho farà la tecnologia, robòtica, intel·ligència artificial, etc, etc. Per altra banda, la marihuana és un calmant, amb la qual s'està legalitzant, a sobre paga impostos i a sobre això serveix per acabar o reduir el narcotràfic, i l'oci jo crec que tindrà una cabuda absoluta en el metavers. És a dir, és veritat que en el metavers es podrà treballar i es treballarà en el metavers moltíssim, però també és veritat que jo crec que el metavers, bàsicament, o per la immensa majoria de la població, se li donarà un enfoque d'oci. Evidentment, com vostè deia, amb el que això significa, que bueno, un control lúdic, per dir-ho d'alguna forma, però un control de cada persona, on està, què fa, o on va, etc, etc.
I una pregunta, Santiago, veient aquest futur tan apocalíptic que realment se'ns presenta, on queda l'esperança? Perquè, clar, jo, llegint aquest llibre, m'he fet preguntes i dic, per què lluitar? Si en definitiva, d'aquí no res, tot estarà en mans de grans corporacions, i el meu destí, el que haig a la fi, jo, sa part que puc tenir per decidir-lo és ínfima. Hi ha qualque rajolí d'esperança? Se pot aturar això? Perquè, clar, en el llibre deieu, mentre els economistes puguem teoritzar, encara hi haurà una mica de sortida. Però on pic que això s'implementi, ja sa roda haurà començat a funcionar i ja n'haurà volta enrere. Encara som a temps d'un futur una mica més, no sé com dir, colorit?
Sí. A veure, imagini que aquesta conversa l'estiguéssim tenint cap al 1780, que vostè i jo fóssim aristòcrates, que l'estiguéssim tenint en una finca a les proximitats de París, en un jardí, prenent un borgonya. I diguéssim, per exemple, vostè comentés, ostres, m'he enterat, m'han comentat, de que hi ha una classe, una gent que es diu burgesia, que volen més llibertat i es volen carregar el nostre rei, perquè volen fer coses i l'actual sistema no els deixa. Bueno, nosaltres sabem què va passar després. És a dir, a la història està plena de canvis molt dramàtics. El que passa és que el món continuarà, no s'acaba el món. El que sí que és cert és que les persones bueno, que estem ara, que ara bueno, estem i tenim un cert protagonisme, veurem moltíssims canvis. Per això jo al llibre també dic que la generació T, la que va del 2008 al 2023, que són gent molt jove, la persona més gran d'aquesta generació té ara 14 anys, de cara al nou model, tenen la gran avantatge de que no arrosseguen absolutament res. És a dir, no arrosseguen pràcticament records, no arrosseguen costums, no arrosseguen modus de pensar, no han viscut altres coses, amb la qual podran afrontar aquesta nova situació amb uns altres ulls. Per això hi ha sociòlegs que aquesta generació li diuen la generació alfa, perquè és la primera d'aquest, diguem-ne, nou món. Ara, les generacions anteriors, la Z, és a dir, la del jovent actual, els millennials, bueno, aquests estan una mica adaptats ja per caràcter, és a dir, els millennials són o la generació X, que és la de vostè, i, bueno, pues, evidentment, el canvi serà, o la realitat, el xoc serà molt, molt fort, realment molt fort. Perquè un dels protagonistes absoluts d'aquest nou model serà la tecnologia. I la tecnologia està evolucionant ara a una velocitat que el 99,99% de la humanitat no és capaç d'assolir aquests canvis. Llavors, clar, serà un xoc realment molt, molt fort.
i per assumir o per assolir una mica aquests canvis, jo ho deia en els començaments, especialització com a eina laboral en vista a un futur. Santiago, a Niño Becerra, vos he demanat si el futur podia ser colorit, però ja m'heu donat a entendre que la generació X, aquesta meva, el canvi serà complicat. Prendré nota. Si una cosa dones coneixement, és que el manco pots anar preparat. I és una manera també d'evitar cert paranys que mos pugui posar el destí. Per tant, lectures com aquesta, de futur, quin futur, claus per sobreviure més enllà de la pandèmia, publicat en català per Univers i en castellà per Ariel, donen moltes claus per mirar el manco informadament el futur. Santiago, jo estaria aquí fins demà, perquè clar, jo som molt fan seu, jo el sé per Twitter, i per mi això és un somni complet, això, i fer veure que sabia d'economia, que ha estat una cosa que m'ha fet com a molta il·lusió durant aquesta entrevista, que troc que no ha anat gent malament, que pareixia fins i tot que sabia fer les preguntes en Niño Becerra, que això sí que m'ha fet il·lusió a les totes. Santiago, un plaer, fins aviat.
Molt bé. Molt bé, moltes gràcies a vostès. Bona tarda.
Adéu, i ara ha arribat el moment de fer una aturadeta musical. En tornar, què tindrem? Un viatge cap a la Rússia del segle XIX per xerrar de la narrativa breu de Chekhov, que penso que és una molt bona manera de reconciliar-nos en Rússia, encara que sigui a través dels seus clàssics. Però abans, quan cada setmana vos recordam en aquest programa, ja sabeu que teniu el vostre abast al Facebook, també al Twitter, a l'adreça ubercotsib3 i amb el hashtag ubercotsicireres. Però també, si voleu, podeu enviar-nos un missatget de WhatsApp o un àudio, tot allò que vulgueu. Naina Núñez, que és una nota superaguda, simpatiquíssima, està sempre pendent d'aquest 646-934-501. Repetirem, 646-934-501, perquè ens faceu preguntes, ens plantegeu dubtes, suggeriments, tot allò que vulgueu. I aquesta Macedònia d'avui dimarts, tornant ja d'aquestes vacances de Pasqua, el farem possible, com vos comentava, aquesta dona tan simpàtica, Naina Núñez, a la producció, Lluís Fortesa, que estarà al control tècnic, en Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i la presentació. I ara sona aquest Rasputin, un tema disco dels Boniem, que ens ajudarà perfectíssimament a entrar en olivetes a la narrativa breu d'Anton Chekhov. Vos imagineu que en Chekhov hagués escoltat aquest Rasputin o Boniem per fer algun dels seus contes? Doncs és una fantasia que ara vos propos. Quants anuncis i tot una tornam amb més obercots i més cireres.
Albercocs i cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cuando vas de atrás adelante, a mí me es más fácil correr, porque siempre pienso, venga, a ver si la cojo.
La gent s'enfila allà on sigui.
I és un recorregut molt exigent, molt més del que m'imaginava.
Hi ha més pujada que baixada, i això me pot afavorir.
Igual, bueno, a 300 metres, me veia con mucha fuerza, tenia moltíssimes ganes de ganar.
Tot va ser una mena d'explosió atlètica.
És un temps estratosfèric.
Dilluns a les 9 del vespre, Fem quilòmetres a IB3 Ràdio amb Joan Martí.
Durant aquest 2022, la banda sonora dels diumenges a vespre a IB3 Ràdio serà la música clàssica, ja que la Ruta d'Orfeu continua oferint bona música. Música de Beethoven, de Mozart, de Wagner, de Verdi, de Puccini. Tots els grans mestres. La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, els diumenges a vespre.
A Mallorca, 106.8.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
Était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.
Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La Place Rouge était...
I aquest Nathalie de Gilbert Bécaud ens situa precisament a la plaça Vermella de Moscou, capital del país d'origen d'Anton Chekhov, autor de Que bo xerrarem ara, perquè n'Arnau Barrios n'acaba de publicar en Club Editor una traducció de 24 contes de la seva darrera època. I ja és un plaer saludar-lo, Arnau. Benvingut a Ubercots i Cireres.
Hola. Hola, gràcies per convidar-me.
Faltaria més, encantat de saludar-te. 2 anys per llegir i traduir els contes de Chekhov i també fer-ne una tria. Aquí ve la pregunta del milió, perquè, clar, aquest home en va fer de 600 de contes. Ja estan que tu t'has centrat a la darrera època, però què va fer que te decantassis per un contes i no per uns altres?
Sí, en realitat, dels 600 contes, clar, la gran majoria estan escrits en anys de joventut, quan ell el que fa més que escriure literatura és guanyar-se la vida. Llavors són peces que, no, des d'un punt de vista literari, potser no acaben de ser gaire interessants. Al final, la meva tria coincideix amb el cànon rus, diguem, l'antologia de contes de Chekhov que sempre es publica a Rússia, és gairebé el 100% els contes que han sortit en aquesta edició.
Per tant, està relativament senzill, no? Si ja és cànon rus,
sí,
te diu que això
sí.
És el millor de Chekhov, tu has dit, escolta, jo no soc ningú per contradir els mestres.
Sí, una mica sí. De fet, ho vaig intentar, per això vaig llegir els contes, de pensar, encara trobaré algun diamant, no?, amagat alguna perla. I no, al final has d'anar al que la gent ha llegit, no?, que és el que agrada a tothom, per algun motiu és el cànon.
Antoni Sala, en el digital Núvol, fa una ressenya i diu que aquests 24 contes se poden llegir l'un darrere l'altre com una novel·la que explica l'expansió d'una intel·ligència literària a com Chekhov va anar convertint-se, diu ell, en el millor contista de la història. Tu que et has treballat, que et has hagut de traduir, tu li dones categoria de novel·la, és a dir, com a d'obra redona en aquest contes?
Sí, això és una de les teories que hi ha justament a Rússia, que és molt interessant. Jo dubto que el Toni Sala l'hagi llegit, aquesta teoria, i ha arribat ell sol, que a més és un article preciós, el recordo, i és potser dels més interessants que han escrit sobre Chekhov en general, perquè hi ha un munt d'idees molt bones. I sí, hi ha la teoria aquesta, que tots els contes de Chekhov fan una gran novel·la, no?, que passa en una gran ciutat txekoviana, poblada pels seus personatges, i sí, vist en perspectiva, sí, crea la sensació d'unitat i d'un món en evolució, sí, com una gran novel·la, pots llegir-se així.
Clar, tu ara penses, o pensam en Chekhov, que sempre se l'ha considerat com el germà petit dels grans clàssics, precisament perquè ell no va fer cap gran novel·la. Tothom quan parla de clàssics russos, un s'imagina Anna Karenina o el Garry Pau de Tolstoi, llavors pensam en Dostoyevsky i el seu Krimikàstic, el jugador, que si mateix eren novel·les potents i sobretot gruixades. En canvi, Chekhov va fer conte, narrativa breu, i també teatre. Però clar, si compram aquesta teoria russa, que el call a la fi, si juntant tots els contes fan una novel·la, potser l'haurien d'ascendir de categoria.
Sí, clar, això també és molt, no, és molt dubtós que la novel·la com a gènere, pel fet només de ser més llarg, tingui més prestigi que el conte, no? Hi ha molts contes molt breus que valen més que grans novel·les llarguíssimes. I en quin sentit, sí, ell va somiar sempre en fer una gran novel·la, però entre que va morir jove i que al final es trobava molt a gust en aquest gènere, no?, el conte curt, o el conte llarg, que també en té una colla, això suposo que no li va caldre, pels seus mitjans ja en tenia prou.
No, i sobretot per el gust, pel detall que té Chekhov, no sé fins a quin punt la narrativa, la novel·la, li hagués anat tan bé. Clar, és molt més... Sí. No sé si és més fàcil o no, però sí que és més bo de dur arrodonir un conte estil Chekhov que pot ser una novel·la.
Sí, exacte. Perquè potser en una novel·la aquest tracte que fa ell, no?, aquest tractament dels detalls que fa ell, potser es faria molt carregós i al final, sí, es faria una cosa... O sigui, realment, el que ell volia dir només ho podia dir amb el gènere del conte. No és en debades que ho va fer així, no?
conversàvem amb n'Arnau Barrios. Ell és traductor i també curador d'aquest llibrot que ha publicat Club Editor, que se diu 24 contes de Chekhov, on reuneix, com us acaba d'explicar ell mateix, aquest cànon rus traduït al català. És un d'aquests llibres potents que, com diu a vegades la teva editora, Ana Maria Boigues, no te l'acabes, m'agrada molt aquesta frase, perquè és vera que és un autor en el qual poden tornar una vegada i una altra. I precisament te volia demanar per això, per aquesta febre pels autors russos que acabam que vivim ara mateix, perquè acabam de passar el bicentenari de Dostoyevsky jo així de memòria que hagi vist, s'acaba de publicar un recull de contes de Tolstoi, Bien Edicions, a la seva col·lecció de Petit Plaers també té dos Chekhovs, qualque Turgenev, i tu acabes de traduir aquests 24 contes. Què mos passa en Rússia? L'enyoràvem? Calien noves traduccions en català?
Sí, sí, sempre és una bona notícia. Com més serem, més riurem, no? I ves com venen traduccions i ja el gran corpus de clàssics russos ja està traduït, però val la pena fer algunes retraduccions, no? I llavors, no sé, està bé, com més coses surtin. I després hi ha moltes joies que encara falten. I, no sé, a poc aniran omplint aquest espai, no?, d'aquesta gran literatura del XIX, sobretot, i, però també del XX, que és la russa.
Tu vares, si no vaig errat, si no corregim, crec que tu vares estudiar filologia eslava, no és vera?
Sí. Sí, ho vaig fer justament per llegir en rus, era la meva motivació.
T'he de dir que jo vaig començar a estudiar rus perquè em feia molta il·lusió llegir Anna Karenina, però quan vaig començar a veure que l'alfabet que enviava i que tot era complicadíssim, vaig dir, escolta, recorreré gent com n'Arnau Barrios, que deu traduir beníssim, i així ja no m'he de complicar tant sa vida. Però el que t'hauria demanat, tu com a filòleg, tu tens la sensació que sa gent parla més dels clàssics russos més que no els ha llegit? Perquè és que jo record, com si fos ahir, un capítol de Sensació de Vivir, perquè clar, jo som del 80, que sa mare d'Anna Brenda sempre estava dins la cuina llegint els clàssics russos. Era com un segell de qualitat, és a dir, llegir Tolstoi o poder dir, ai, és que ara estic rellegint Krimikàstic, fa bo. No sé si tu estàs d'acord en que els russos clàssics et necessitem més que no pas els llegim.
Potser sí, perquè és també, o sigui, llegir-los no sempre és còmode, és una lectura en realitat difícil en molts casos, entre els noms, no?, que molta gent s'hi perd, perquè són aquests noms que tenen el patronímic i de vegades s'escurcen en formes que costa d'identificar. I sí, suposo que la gent que supera la prova, no?, de poder llegir això, un clàssic rus, suposo que ho vol dir a tothom, ho vol comunicar i saber que ha fet aquesta gesta, no?
Que ha escalat aquest Everest literari, sí, no? És a dir, que sí, no m'he quedat a la primera base. És a dir, que jo he arribat en el cim i l'he acabat. Per cert, es passa pena quan va, ara que ha saltat aquesta guerra, maleïda guerra, entre Rússia contra Ucraïna. Ara vivim això que se diu la cultura de la cancel·lació, que també parlar de cultura de la cancel·lació en Chekhov o en Tolstoi em fa un pot de gràcia. I me pensava que això no arribaria mai, però s'han arribat a suspendre projeccions a Tarkovsky, bàsicament perquè era rus i no era un moment en què deien que el clima no era l'adequat per veure aquesta pel·lícula. Tu com a traductor i també com a home de lletres, què en penses d'aquesta cancel·lació absurda?
Sí, això és molt, molt absurd. És una moda americana, no? Com totes les modes es copien i de vegades agafen formes molt absurdes. I en aquest cas no és res que això. És perquè a més Tarkovsky, justament, o no ho sé tots, que va estar a haver d'exiliar-se de la Unió Soviètica, o no? O sigui, justament la gent que era més antipoder i tot això són els que acaben patint les conseqüències d'aquesta cultura de la cancel·lació. Però en realitat, una cosa que... Perquè el mateix Putin es va queixar d'això, no? De dir, mireu que com ens cancel·len ara a Europa, no? Quina vergonya. Però és que ells també no tenen cap problema en cancel·lar ara mateix la soprano Netrebko, quan va parlar públicament, no?, en contra de la guerra, ja li van cancel·lar una sèrie de concerts a Rússia. Per tant, no sé, que ells també ho fan, és el que saps, perquè molts cops sembla que hi ha aquesta guerra de, mira, els russos ataquen Ucraïna, no?, però també quina hipocresia a l'europea. No, no, la hipocresia també és a Rússia, en aquest sentit.
És una frase de Chekhov que quan l'he trobada m'ha agradat, que diu que la medicina és la meva dona i la literatura és la meva amant.
Sí.
Tu que t'ha tocat, diguéssim, traduir aquesta darrera etapa, creus que quan Chekhov ja va trobar la seva maduresa literària, sa amant va passar a ser sa dona oficial?
Ah, sí, exacte. Ara ho has dit perquè és una frase que diu, em sembla, a finals dels 80 o principis dels 90 del segle XIX. I és quan encara no ha escrit les seves millors obres. Per tant, quan ho diu, ja té raó. Encara és la seva amant, la literatura. Però hi ha un moment que no, que la literatura passa a ser la seva dona i sigui quina. I que és això, sobretot l'última dècada de la seva producció, que és a partir del 1890, sobretot.
I també va una altra frase que he trobat que m'ha agradat, és: jo escric de tot excepte versos i denúncies, va dir Chekhov. Per tu, quins serien els eixos temàtics? Perquè, clar, ara això que m'has dit, jo és que li he comprat en sala la teoria de que és com una gran novel·la, no? Que és com un gran relat. Jo ara penso en Manhattan Transfer, per exemple, de John Dos Passos, que també ell va intentar, amb allò de la novel·la fotogràfica, retratar allò que era Nova York. Si ens quedam en que Chekhov, potser, va intentar fer el seu propi redol a través de seu contes, són un conte on t'hi trobes tothom, de totes les edats, de totes les extraccions socials, fent totes les tasques i, sobretot, en totes les vivències humanes que un pugui imaginar. Creus que has fet de ser metge i haver estat en contacte amb el que seria tota casta de gent, allò que li va donar tanta riquesa a la seva literatura? I llavors, per tu, quins serien els eixos temàtics dels contes de Chekhov?
Sí, no, això sens dubte, el fet de ser metge el va obligar a tenir tracte amb tota mena de gent que altres escriptors no podien, no? Tenien un cercle de contactes molt més limitat. I això sí que es veu molt amb aquesta riquesa de personatges, no? Que tota l'estona no saps qui t'apareixerà al segon conte, si serà, no? Una mestra de províncies, o si serà un pintor, o si serà un noble, o un capellà, mai ho saps. Llavors hi ha aquesta riquesa que és realment única dins de la literatura russa, i em sembla que en general, que la gent tendeix a parlar molt del seu món i poc del món dels altres, no? I Chekhov, en aquest sentit, és un autor molt obert cap a totes les formes de vida, no? I d'existència que hi ha al món de la seva època, la Rússia que ell coneix. I pel que fa als eixos temàtics, no sabria... N'hi ha uns que es van repetint, o sigui, hi ha el punt... El desencís, per exemple, no? És molt important en ell. Tota l'estona, sembla que tots els contes tractin al final d'això. Però com que no és un autor que sigui gaire dogmàtic, sembla que ell li sortien els temes perquè li sortien així, però no és que busqués parlar d'això, no? Del desencís o de, no sé, o dels problemes de l'època.
I tu què t'has deduït? I tu, Arnau, tu que t'has deduït i has fet sa tria, tu recomanes llegir-ho per ordre cronològic, quan tu ho estàs marcant aquí en aquest llibre, o podem fer una mica com Rayuela i anar espigolant que mos faci més il·lusió en funció de com arribem en el llibre?
Ah, això com, que cadascú com vulgui, perquè, de fet, les dues formes de lectura em sembla que són molt bones, perquè, a veure, la lectura cronològica ofereix l'avantatge que vas veient aquesta... com creix l'autor, no? Això que també deia el Toni Sala, de veure com de sobte aquest autor d'on ve, no? Això també és interessant de veure com d'uns contes que estan bé però potser encara no maten, va creixent aquest geni del conte, no? I però l'altre també pot ser de la cosa de que no cal, que vas intercalant, no? Coses de l'última etapa i de la primera, no sé, això va a gustos ja del lector.
I supos que això és com demanar-li a un pare o una mare quin fill hi ha el millor o a qui estima més. El teu conte preferit d'aquesta recopilació, d'aquesta compilació de contes, és també Videta, com el cas de Tolstoi, o tu has tirat per una altra banda?
No, Videta m'agrada molt, però sé justament com passa sovint amb els pares i mares, no? Que s'estimen el nen més malaltís i que ningú li fa cas. Hi ha un conte que es diu El Guionit, que és molt... em sembla molt bo, però com que té aquest nom estrany, que és un nom de senyor rus, no? Ionich, de fet és el patronímic, i ningú li fa gaire cas, i suposo que... però em sembla una meravella. És d'un metge que s'enamora d'una noia que és pianista, ella és ambiciosa, però després se'n va estudiar a Moscou, fracassa en el seu projecte de ser una gran pianista, i quan torna al poble ja no hi ha manera que s'entenguin uns dos. I no sé, és un conte molt, molt bo.
Idò, pàgina 302 d'aquesta recopilació, d'aquesta tria i traducció que ha fet Arnau Barrios. Enhorabona per haver portat un altre piquet en català tots aquests contes de Chekhov publicats per Club Editor. I sobretot, Arnau, moltes gràcies per haver-nos fet res, aquest amusbuix, aquest entrar ganes de que els oients a Ibera Ràdio s'atraquin en aquest llibre que fa no res que acabes de traduir. Fins aviat, ja està tot tancat teva. Quan tornis a traduir res, aquí som molt de russos, no? Jo i l'Aina Núñez, la meva productora, mos encanta. Per tant, seràs benvingut sempre.
Vale. alegro. Gràcies, gràcies.
Per una abraçada, fins aviat.
Adéu.
I fins aquí ja m'agrada dir-vos que aquí ha arribat el programa d'avui. Me queda dir moltes gràcies a Naina Núñez i també a Lluís Fortes a passar feina que han fet i sobretot a vosaltres, a l'altre costat del dial, per la companyia. Ja que xeraven de Rússia, partirem en Robbie Williams i el seu homenatge a la manera eslava de fer festa, no? Ell diu, party like a Russian. Doncs anem a fer una mica de festa russa fins la setmana que ve, que siau molt feliços. Adéu. Of quality entertainment. Good evening to the others that don't know it. Even you will leave here with a t-shirt and a program. Got a house in LA. I'm still paying for it.